Viatges Pirenès patrocina l'espai de viatge.
Obrim aquest espai de viatge amb el Cristian Capella de Viatges Pirinès, que el tenim pràcticament amb la maleta per desfer. Ara m'estava explicant una miqueta el pla de viatge que havia portat i la veritat és que li va intentar tot el suc a la nostra destinació d'avui, que no és altra que la capital txeca, Praga. Cristian, molt bon dia.
Hola, bon dia, Àlex.
Que vas dir que surts un divendres...
I tornes un diumenge...
I tornes un diumenge al migdia.
Sí, sí.
Bueno, diumenge a les 3 de la tarda.
Divendres al vespre, arribar, a sopar... I diumenge a les 3 de la tarda vol de tornada. Per sort és una ciutat bueno, que la part històrica, el centre històric és petit, no és que sigui una ciutat petita, em sembla que viuen uns 3 milions d'habitants, una cosa així.
A veure, és allò que es diu, no? Sí. La part urbana, he llegit que són 1.250.000, una cosa així, però clar, després hi ha tota l'àrea que envolta, que deu ser el que dius tu,
correcte,
pràcticament el doble. Però el que és el cens oficial de la ciutat, 1.259.079.
Exacte.
Dades oficials de la pàgina oficial de turisme de Praga.
I tots feliços, això sí, ben abrigats, eh? Perquè feia bastant rosqueta. De fred, ens va ploure una miqueta, va perdonar bastant el temps, perquè dintre de tots ens esperàvem algun xàfec d'aquells forts i no. Bastanta fresqueta, però bueno, vam poder fer pràcticament tot el més imprescindible, no?
A veure, ara el David, tu vas estar 5 dies, m'has dit, no? Que vas estar 6 dies. Imagina't, una ciutat que et permet des de 6 dies fins a fer la setmana allò non-stop.
Bueno, la veritat,
jo,
anant cap allà, llegint amb una guia, sortia, trobaràs a molta gent que ha anat a passar un cap de setmana, unes vacances i s'han quedat a viure, ¿vale? Perquè és una molt bona ciutat, hi ha feina, hi ha molta bona vida, o sigui, a nivell de gastronomia, a nivell de cultura... A nivell de nit, també, es veia molt d'ambientillo. Vam arribar el divendres, vam anar a sopar i feia patxoc. És d'aquells jocs que
donen
molt
gust.
Estudiant, molt bon ambient.
Una ciutat jove amb un ambient cultural molt important.
Sí,
ens
sí.
Ha dit el nostre convidat, que ara la Viviana ens posarà en contacte amb ell, perquè ha donat la casualitat que amb molt poquets dies de diferència, jo diria amb una setmana de diferència, el nostre convidat que tindrem ara a l'altra banda del fil telefònic va tornar també encantadíssim de Praga.
Pues sí.
És el Fernando Blanco, el soci consultor de 6è grau, que també va tornar esmentant la gastronomia, esmentant l'ambient cultural, esmentant això...
No? Molt calòrica, això sí, la gastronomia.
Sí, sí, és el que ens ha dit. És el que ens
el goulash, la húngara, vam provar i boníssim, te'l posen així amb un pa rodó, tot buidat i tota la carn a dintre. Bueno, la cervesa, espectacular. De fet, tenen una cervesa a Praga, que és molt típica d'allà, que bueno, els bars tenen les seves pròpies cuves, i fan la cervesa sense pasteurització. Això que vol dir que te l'empots emportar cap aquí, perquè sense pasteuritzar, és clar que t'aguanta 3-4 dies.
Clar, la pressió vol dir una pujada de temperatura molt bèstia durant molt poca estona.
Correcte.
I que queda allò correcte. Net de qualsevol tipus de microbi. De...
Exactament. I per ells és, vamos, és un sacrilegi servir la cervesa molt freda, sobretot aquest tipus de cervesa. Sí. Ells van a buscar-ho, no? Llavors te la serveixen no molt freda, una mica natural, una mica fresqueta, però sobretot així perquè no perdi el sabor.
A mi que m'agrada la cervesa freda, reconec que en certs països
sí.
T'has de moderar una mica.
Dos, perquè et servien la cervesa torrada i la rosa barrejades.
Uh-huh.
Molt bona, la veritat. Sí,
el tenim ja en el... Sí, em diuen que ja tenim en l'agafa els auriculars, que així podràs sentir en el Fernando. Fernando, què tal?
Hola, bon dia.
La cervesa Fernando. Sense pasteuritzar, Fernando, imagina't.
Sí, está muy bien. Yo de todas maneras voy a enamorarme de la negra, de la variante negra de la Urgell, que
la
que tú vas aquí. Sí, sí, sí. Y de las cuantitas que te puse, porque ahí el concepto de caña no existe.
El concepte és directament no és caña, és tronc.
De mi citre.
Sí.
Estava indicant abans que entressis a l'antena, Fernando, que em sembla que vas tornar tan o més encantat que ens explicava ara el propi Cristian d'aquesta visita a la capital txeca, no?
Sí, a ver, nosotros no somos de repetir destinación y aquí está ya tiene para tornar en épocas de mínima temperatura, porque como decía el Cristian, fue una rasca importante.
Sí, em van a contar, sobretot mesos de juliol i agost, intentar evitar, perquè sobretot la plaça central, vull dir que hi ha un botiferi de gent allà que hi ha moltíssim turisme, no?
És que ha agafat molta embranzida, però allà darrerament.
Sí. Nosaltres ho hem tingut molt bé, eh? De fet, vam anar a visitar el castell al matí, a les 8 vam sortir de l'hora, a les 9 estàvem al castell i vam entrar tal qual, no? Però a l'hora de sortir, el castell està en un turó, llavors a l'hora de sortir vam trucar una cua llarguíssima de gent que volia entrar. Uh-huh. Amb una visita d'aquestes que són les més importants, cal tenir en compte intentar matinar una mica, no?
Uh-huh. Fernando, tu també has estat un cap de setmana o algun dia més?
Vaig estar 4 nits.
Per
el cap de setmana de Constitució.
Uh-huh. El cap de setmana de Constitució, per tant, l'anterior del que ha estat el d'allò, que tot just ha tornat ara fa poquet. 4 dies, una bona mesura, Fernando?
Sí, siempre y cuando surtís por fuera de Prat, hay una que aquí le agrada y le está Terence Stat, que pero yo te porta una de temps, pero por fuera Praga en 3 días ya lo fas.
Mm-hmm. Mm, sí.
Aquesta visita al castell també la vas patir o la vas gaudir?
No se'n guia, aquest cas, del castell. I van fer pel camí ràpid, teníem una mena de drecera.
Un fast pass.
Sí, tot i així sí van menjar-nos una mica de cua perquè hi ha una seguretat infernal, o sea, te revisen a tot qui, fins i tot a les... Uh-huh. Te passen detector de metal, amb la qual cosa van trigar una mica, però sí que veiem unes cues tremendes.
Uh-huh. El centre històric, com dèiem, de Praga, superfície de 866 hectàrees, des del 92, uh-huh, és a la llista de la UNESCO de Patrimoni Cultural i Natural, com dèiem, de la humanitat. I caldria buscar-li una miqueta el sentit i el motiu d'aquesta embranzida que ha tingut Praga. Ens donaves tu una raó històrica, no sé, Fernando, si coincideixes, ell et deia que en el moment de l'ocupació nazi d'Europa, allà va haver massa ni bombardejos ni qüestions d'aquestes i que estava la ciutat com impecable.
Sí, és el que van dir-nos. La guia ens deia que Praga no havia estat bombardejada, salvo... jo vaig estar fa 2 anys a Varsovia i Varsovia està feta de nou, com si fos una mena d'atrezzo. Uh-huh. En canvi, Praga diuen que està tal qual, que no hi ha bombardejos importants. I a més sí, que tota la part de centre d'Europa tu tens tant la part de Segona Guerra, com història, uh-huh, antiga, com el comunisme, que tens per divertir-te.
Sí. I el que és més curiós és que ha agafat molta embranzida, entenc jo, si no em corregiu, les visites a Praga, sobretot des de la divisió, que era l'antiga Txecoslovàquia, en Txèquia i en Eslovàquia.
Correcte.
Jo no entenc, o sigui, jo abans no recordo gent que anés a Txecoslovàquia, o anaves per feina, o per una qüestió esportiva, o alguna cosa així. En canvi, ara sí. Quin motiu pot haver-hi amb això, Fernando?
A veure, jo crec que en part és perquè és una destinació molt maca a un preu molt assequible. Realment, a mi anaven a sopar a llocs macos, per dir-te, el restaurant número 1 de TripAdvisor, i pagaven menys que a Barcelona.
Aquí?
Al Portfolio.
Al Portfolio, vale.
I vam agafar-lo. El tema és que no saps haver anat el cap de setmana de la Constitució, que és ideal perquè en lloc és festa.
Clar.
Per tant, vam caure un dilluns, pensaven que a la porta dirien directament que no hi havia lloc, però sí, hi havia una tauleta ahí, i total, que un sopar per dos van pagar 110 euros, amb tot inclòs.
El Fernando em sembla que ha tornat tan encantat com el Cristian de l'aspecte gastronòmic, eh?
I tant.
Sí, tot i que tu saps que tota la part de centre d'Europa és més o menys el mateix, sí, hi havia poques diferències, però sí. I una cosa que a mi em va sorprendre és que la guia i diu poca cosa. Ui, on està boníssim el vi.
Ah, doncs un bitxec. Sí.
Però boníssim.
Sí.
Hem provat un bitxec que es deia Portugal.
Poc però bo, no? Poc però bo.
Van tastar un Malbec que es deia Gala.
Sí.
I que era una meravella.
Això és Mendozí, eh?
El Malbec, aquí t'ha tirat l'herència, eh?
Sí. No, la veritat que sí.
La veritat és que és una varietat a mi de vi que m'encanta, eh? Jo sempre que en trobo, sempre en demano perquè m'encanta. Deies també un ambient cultural enorme, no? Que trobes una oferta variadíssima, Fernando. D'això també vas tornar molt content.
Sí, sobretot nosaltres agradàvem la música, en particular ens encanta el jazz, i hi ha una escena de jazz cada dia, i parlo dilluns, diumenge, com que sopa molt d'hora, tu pots acabar la nit prenent una copa en un club de jazz.
Mm-hmm. Nosaltres vam anar a veure un ballet al Teatre Nacional. El ballet Nacional, sí.
Nosaltres vam tenir la sort perquè van anul·lar-nos el Don Giovanni, que teníem entrades al Nacional.
Mira, ara em deia el David Carmona, en el control, que ell va estar, si s'indicava, que en els mesos de juliol i agost fan un festival de jazz gratuït a la plaça central de la plaça del Rellotge, no? De Praga. Per tant, Fernando, has d'avançar aquesta segona visita, l'has d'avançar, eh?
Sí. Una cosa que me sorprende, i també fem un tomb per ahir, vam trobar de casualitat, pagant molt barat, un concert d'un quintet de cordes a la Sinagoga Espanyola, que és un dels també visita obligada, Carmina Burana.
Carai.
Sí, sí. I eren 30 persones ahí.
La Sinagoga, clar, la vam veure. Sí, sí, sí. La zona del barri jueu.
Sí.
Molt maco.
És una ciutat, m'adreço ara en el Christian, que sovint es publicita fent un viatge combinat. No?
Correcte.
Perquè, per exemple, m'indica aquí la pròpia pàgina oficial de Praga, que està a 350 quilòmetres de Berlín, a 330 de Viena, a 500 de Budapest, a 540 de Cracòvia.
I per connectats tant, amb tren.
I molt ben connectat, exacte.
Correcte. Hi ha molts viatges que s'acostumen a fer perquè, aprofitant que tens companyies com Vueling, que té vols directes tant a Praga com a Viena com a Budapest, tu pots entrar per Viena, per exemple,
i marxes per l'altre.
I les connexions amb tren, això es fa molt. Mm-hmm. Una setmaneta ho pots fer ben
Viena bé. A Praga era un clàssic, recordo. Correcte. Quan vas dir un dia, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, 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 n'he venut bastant.
Llavors sí que hauríem d'estirar un palet més, ja un cap de setmana ens queda molt curt.
Home, normalment no? Un mínim d'una setmaneta, fer 2-3 dies a cada puesto.
Centre Europa és la bomba, Fernando?
Sí. A mi, personalment, m'encanta. Sí. M'encanta, ja m'he estat a Budapest, m'he estat a Polònia, m'he estat a Alemanya, a Txèquia, i també m'he estat als països bàltics, una mica més al nord. Aquella part em resulta absolutament sensitadora.
Mm-hmm. Clar, el que dèiem, potser l'estiu és el moment de maritar-ho, no? Agafar, com heu fet vosaltres. Correcte. Fora del que és la temporada més...
Sempre intentar les primaveres, les tardors, no?
Sí,
sí, són més bones èpoques, sobretot el tema de les multituds. Mm-hmm. Molt recomanable, jo, que m'agradaria afegir-ho. Vam fer un free tour. Realment és una meravella, perquè moltes vegades pots anar a fer un viatge en una ciutat i anar una miqueta per lliure i realment acabes amb un concepte de lo que és la ciutat totalment diferent, no? Vull dir, hi ha gent que no li agrada fer viatges organitzats on tens totes les visites marcades i de més, però moltes vegades hi ha moltes ciutats, aquesta és la segona vegada que ho fem, ho havíem fet a Berlín també, te'n vas a la plaça central i llavors allà trobes totes les empreses aquestes que fan els free tours en espanyol. Vale? Llavors és una visita d'un parell d'horetes amb un guia, vale? La visita és gratuïta i al final tu deixes una propina, vale? Mm-hmm. En funció de com tu penses que jo ho ha fet. Què passa? Que totes aquestes gent són estudiants d'història, etcètera, sí, universitaris, sí. I realment s'ho corren molt.
Però
no?
Moltíssim.
Llavors, amb un parell d'horetes ens va fer la volta a la ciutat i ens va explicar, bueno, de l'A a la Z, no? De la història, dels edificis, de lo que va passar amb els jueus, amb els nazis, amb anècdotes i tot això, i realment, ostres, ho vam fer l'últim dia i va canviar totalment la imatge de la ciutat, no?
Vull dir que... Jo vaig gaudir molt quan vaig fer això a Berlín.
Jo també.
També va tocar una noia que era estudiant i que feia un parell d'anys que s'estava dedicant a això. Mm-hmm. I també era una historiadora. Sí, sí. I la veritat és que ho vaig gaudir moltíssim. Tot perquè, a més, clar, el tenir el contacte diari amb el turista ja sap exactament què agrada més, què no agrada més, saps? Mm-hmm. I et vaig trobar... Jo no sé si tu vas fer, a banda d'aquest guia que veu tenir pel castell, vas fer algun tour d'aquesta mena, Fernando?
No, però la guia que nosaltres vam anar al castell i al centre històric era una mica crítica amb això del free tours, perquè
clar,
deia
clar.
Que aquí d'alguna manera és com que s'estudia en la Lonely Planet i te la van dient de la A a la Z i sí que te van fent anècdotes i acudits i tal, però sí que és veritat que no té la riquesa de parlar amb una tia que era de Txecoslovàquia i que més o menys com que havia, la nostra tenia una 50 anys tindria, aquella tia havia discutit el comunisme, i mal que mal, tot i que si ho tenen molt ben ensajat, li podies fer una mica més de suc.
Clar,
a mi em va sorprendre sentir l'accent argentí per tot arreu,
sí?
Que del free tour, sí. Sí. Són argentins o uruguaians o el que sigui, que estan vivint ahí i també fan...
I que són estudiants o gent que està treballant?
No sabria dir-te, podrien ser estudiants segurament, però
és que ara em deia el Christian... que va, per lo que va poder copsar allà, que és un lloc on hi ha feina. Vull dir que hi ha molta gent que se n'acaba enamorant i s'hi queda.
Sí.
A mi em van dir que 4% d'atur.
Imagina't.
Igual que aquí.
Sí, sí.
Espanya. Bueno, a Andorra no, Espanya.
Estructural. L'atur estructural.
Sí, sí, un atur tècnic d'aquests ja que difícilment es mourà d'aquesta...
Sí, d'aquesta. Però saps que...
La gent també es veu misèria, eh? Vull dir, al carrer...
Sí.
Hi ha gent demanant. A més, és molt típic en allà el que està demanant calés es posa de genolls amb el cap a terra.
Uf.
Sí, sí. Però de totes maneres, la guia, que tenia, vale, tenia un ramalàs una mica d'aquella manera, deia que tot això era una màfia, que era tot això era mentida, que són immigrants il·legals que el que fan és posar-se en els llocs estratègics.
No.
Sí que és veritat que el que ens havia dit la guia és que el problema que té Txèquia en aquest moment és la crisi de natalitat. No creixen.
Ja.
Així que...
Pues això és un problema gros, eh?
Sí, pero ellos reconocen. Uh-huh. Y la otra cosa que va y aprende ahí para la guía es la situación del euro, porque es de euro.
Ah, eso es verdad.
Sí, pero son
que no volen.
Coronas checas, ¿no?
No les interesa.
Sí, pero no volen.
Sí, un euro son 26,5. A hores d'ara, en el canvi actual, 26,5 corones xeques i en dòlars 24,6.
S'ha d'anar en compte, a l'hora d'anar a canviar galès, perquè a la gran majoria de cases de canvi, les cases de canvi, t'intenten timar, vull dir, donen un preu al principi quan et fan el canvi. Nosaltres vam intentar dir, vam canviar, no sé, en 100 i pico d'euros i ens volien cobrar 9 euros de comissió.
Carai.
Al final ens vam fent enrere. Hi ha una casa de canvi que ens van recomanar la guia, que està just davant de la casa de l'escriptor aquest, com es deia el...
El Janeruda?
No, l'escriptor jueu...
Kafka,
de Metamorf. Sí, sí. Queda just a davant de la casa on va néixer, que hi ha tot el cafè Kafka, i és en una cantonada i allà es veu que sí que no et cobren res de comissió. Bueno, m'ha recomanat per qui vagi, que sobretot vagi en compte amb això.
Clar. Bueno, aquest és un consell que val en general,
Sí.
I deixar-te aconsellar una miqueta per la gent d'allà que gestionin el viatge o els receptius, etc, que et diguin on s'ha de canviar. Una ciutat també, llegeixo, amb un decàleg d'aquests de Praga, que viu molt de cara al riu, no? El riu Moldava, no? Que diem nosaltres aquí, que hi ha 30 ponts i passarel·les, vull dir que aigües que abracen unes illes que hi ha també, i que hi ha, així com moltes altres ciutats centroeuropees, també tenen un riu de referència, no, Fernando?
Sí, de fet han creat com una Venècia de Praga, que és una part que han canalitzat una part que està de camí a Malastrana, que és el barri antic, el barri petit, que les diuen ells, hi ha una mena així de canal també. És molt xulo, realment és molt xulo. I el pont de Carles és impressionant.
Jo hem posat una fotografia que hem trobat i és que és maco, o sigui,
sí.
És que és molt xulo, des del punt de vista plàstic, unes teulades totes de mateixa tonalitat, amb una construcció molt, molt, molt atractiva.
No, realment, el que li agrada a l'arquitectura, la quantitat de detalls que hi ha absolutament tots els edificis de la zona casc històric i zona castell i tot això, és impressionant, és impressionant.
El Cristian ha dit una cosa que és molt important, és dir, el tema de l'arquitectura, el fet de que Praga no hagués estat bombardejada, és un dels llocs d'Europa on trobaràs millor Art Nouveau sense refer.
Mm-hmm. Sí.
En edificis.
Doncs hem posat un lloc web, hem compartit ara fa una estoneta en el Facebook, el lloc web oficial, el portal oficial de turisme de Praga, i li estic donant una volteta mentre anem parlant i és un lloc fantàstic, perquè a banda de tenir pestanyes que et parlen dels llocs, de les activitats, de la gastronomia, d'allotjaments, informació pràctica, allò, consells, hi ha una pestanya que diu articles, on trobes una quantitat d'articles enorme, tots especialitzats sobre Praga, des del mercat de Nadal, com prendre un bon cafè, bona cervesa, mercats de productes agrícoles, 11 consells de Praga, hotels amb històries úniques, les torres, el riu, el cubisme, per exemple, i els interiors de la casa de la Mare de Déu Negra, on pots trobar millor habitatge per quan vas amb canalla, caps de setmana, Praga per enamorats, vull dir, brutal la quantitat d'articles que hi ha. L'aeroport està una mitja horeta, oi? L'aeroport,
sí, 20 minutets.
20 minutets, mitja hora del centre. I ben connectat, Christian?
Sí, bastant ben connectat. La veritat no vam agafar molt de tarda, també vam arribar al vespre, però la sortida un diumenge al migdia, directe, pràcticament sense trobar gens de cua.
Hi ha possibilitat d'escollir moltes maneres d'arribar-hi o no?
Em sembla que hi ha un parell de camins.
No, et deia de volar de volar fins allà.
De volar fins allà, bueno, generalment és amb Vueling. Vueling, o em sembla que Czech Airlines també tenen alguna connexió. Però bueno, sempre, sobretot quan vas a buscar el típic viatge de cap de setmana, que fas un parell de nits i viatges amb maleta de mà, doncs, bueno, acostumes a trobar millor preu amb Vueling.
Sí. Tu vas fent l'anada amb una companyia i la tornada amb una altra, oi, Fernando, em vas dir?
Sí, vaig anar per Czech i vaig tornar per Vueling.
Per una qüestió...
I he tingut bons horaris.
Bons horaris.
Ara em sembla que ens van comentar que ara d'aquí poc entra Ryanair també. I no sé si entrava algun altre.
Fernando, t'alliberem, que li vull demanar un parell de qüestions ara sobre aquesta revifada de les companyies low cost transcontinentals. I t'agraïm moltíssim que ens hagis compartit amb nosaltres aquesta experiència a Praga. Merci, Fernando.
Okay, una abraçada.
Què està passant? Level.
Level.
Norwegian.
Level i Norwegian, sí.
Què està passant?
Em sembla a mi, no t'ho puc dir ben segur, però això podria ser una gran notícia, sobretot no només per lo que ha sortit ara, sinó de cara al futur, vale? Perquè crec que moltes de les grans companyies s'hauran de posar les piles a nivell de preus.
Hi haurà efecte domino ara?
Espero que sí. Per què? Perquè generalment viatjar a Amèrica, nord-sud, indiferentment, acostuma a sortir molt car. És a dir, si tu te'n vas a sud-est asiàtic, estaràs pagant moltes vegades 400 i pico, 500.
Sí, que t'ho havies dit moltes vegades.
I te'n vas a Argentina i generalment 1.000 i pico. Llavors, ara pues, estan sortint vols a Buenos Aires a partir del mes de juny per uns 500 i pico, 600, vale? Que és un preu molt competitiu. Estan traient vols a Punta Cana, l'altre dia ho vaig mirar, el mes de juny, uns 300 euros.
Carai.
Anar i tornar. Això pot abaratir molt el fet de poder... De
tu entens que el mercat...
S'ha de veure aviam com funciona això, també, perquè quan parlem del concepte low cost, parlem del concepte de poc espai entre les cames,
sí,
vols pelats sense la maleta, sí, condicions...
Sí. I que tot són plusos, no?
Condicions post-venta pues, una mica més complicades, però bueno, sí que pots arribar una mica a totes les butxaques, no? Llavors hi ha gent que poder no s'ho pot permetre. Ah, tinc una amiga que ha agafat un vol a Los Angeles, anar i tornar, i ha pagat 280 euros.
Però clar, si te'n vas a Los Angeles, te'n vas ja per molts dies, és difícil anar amb una maleta de mà.
Correcte. Correcte.
Aquí està una miqueta el truc.
Depèn de l'època. Si te'n vas a l'estiu, pues, sí, sí. De fet, aviam, tens això, sempre la maleta la pots comprar a part, tindràs un suplement de 60, 80, 100 euros, però bueno, tot i així...
És que et val el 50% del viatge, a vegades.
Correcte, no deixa de ser competitiu. També s'ha de veure, perquè, aviam, les low cost fan partida d'un preu molt econòmic. ¿Vale? Lo que s'ha de veure és si a mida que es van venent aquestes places... les classes que ja són més cares s'equiparen una mica ja als vols normals, no?
Normals.
També tenen unes tarifes de turista plus o d'això pues, per anar una mica més còmode, però bueno, s'ha d'anar veient. Jo crec que és una bona notícia.
Seguirem el tema.
Sí, sí.
Molt bé, Cristian, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Merci.
Viatges Pirenès ha patrocinat l'espai de viatge. Quan viatges, descobreixes món, vius altres cultures, veus monuments, et relaxes, comparteixes les teves experiències amb els companys de viatge i perquè tot surti rodó, no hi ha res com viatjar amb seguretat. I passi el que passi, la teva agència de viatges respon per tu. A Viatges Pirenès t'organitzem el viatge que necessites, de noces, amb amics, gastronòmic, creuers... Tota mena d'idees per regalar. Segueix-nos a Facebook o visita'ns al web pirenes.com/viatges. Informa't de les nostres promocions i consulta les condicions de finançament fins a 10 mesos. Viatges Pirenès. Nosaltres fem realitat el teu viatge de somni.